La tercera edició de la Mostra de Titelles de Sant Cugat tornarà a la ciutat el cap de setmana vinent amb una desena d'espectacles en espais diferents de la ciutat. Per parlar-ne hem convidat a l'impulsor de la proposta, Tian Cosidó. Molt bon dia.
Bon dia.
Queda una setmana per aquesta tercera Mostra de Titelles. Ho teniu tot a punt?
Tot a punt, tot a punt, tot a punt.
És la, com dèiem, tercera edició. L'any passat va ser marcat també per... hi havia moltes coses al voltant de Sant Cugat, de la situació política, era novembre de l'any passat, per tant, va ser bastant convuls. No sé si aquest any ho he pogut preparar més tranquil·lament.
Sí. Bastant més tranquil·lament, la situació és una altra. De fet, l'any passat vam estar fins i tot a punt de suspendre... com a mínim en un moment vam estar a punt de suspendre tota la mostra, d'ajornar-la en uns altres dies, però al final vam decidir que no, per molts motius, per motius de que no es podia aturar el país, que havíem de continuar fent les coses, que a més reorganitzar-ho era un problema molt gran per temes de permisos de tot i escolta, tot i la situació que teníem, se'ns va desbordar una altra vegada de públic. Vull dir que
tot i això, la gent continua volent gaudir d'aquesta mena de propostes. Aquest any, 3 dies, 9, 10 i 11, 3 espais també, a la plaça d'Octubre, Cal Temerari i Can Ninot.
Què canvia? Casa de Cultura.
I Casa de Cultura, no m'hi havia fixat. Són 4 espais, què canvia respecte a l'any passat?
No res. Hem repetit el format, canvien les companyies, hem respectat la mateixa graella de programació amb els mateixos horaris, Cal Temerari 0-3 anys, a Can Ninot i Casa de Cultura Públic Familiar i a la plaça de l'1 d'Octubre, doncs, espectacles de carrer també de públic familiar. En aquest aspecte no ha canviat res. El que sí que ha canviat... és la concepció de la programació, de la direcció artística. L'any passat ens vam centrar molt en el Titella Català, també per motius reivindicatius, i aquest any hem fet una aposta per poder programar a la gent que té dificultats per accedir a una programació regular de teatre, des de les companyies emergents, com seria la Boia Teatre, que ve el diumenge, a la plaça 1 d'Octubre, al migdia, com a altres companyies que porten molts anys treballant dins de circuits escolars perquè van decidir conciliar vida laboral i vida familiar, com és el cas de la Paquita, que té una companyia que es diu Teatre en Miniatura, i ella va decidir que volia actuar i tenir caps de setmana per estar amb la família perquè tenia una filla i volia criar-la i volia conciliar-ho i no... I això que ara ens pot semblar molt normal, als anys 80 no ho era tant, i als 90 tampoc. I és, per mi és una pionera, és una senyora que fa amb el seu equip uns titelles deliciosos, dels millors titelles que pots veure en una escola d'espectacles pensats per escolars, que són absolutament exportables a sala, en un teatre, que són deliciosos i que, bueno, clar, ella és gran i no li fan cas i no la programen, tu. És curiós, oi?
Sí,
amb una trajectòria
sí.
De més de 30 anys i nosaltres ja fa temps que la programem a Can Ninot i enguany l'hem portat a la mostra també.
Precisament parlant de Can Ninot com un centre important pel que fa als titelles a Catalunya, com ho veieu aquesta mostra de titelles posada al mapa del país? Què representa ara mateix aquesta mostra de titelles a Catalunya?
Ara mateix la mostra de Sant Cugat és una esquitxa dins del mapa de Catalunya. De mostres de titelles i festivals se'n fan molts arreu de l'Estat. La més important és la Fira de Titelles de Lleida, indubtablement. Porten des de l'any 81 o 82, bueno, principis dels 80, no sé si és el 81, 82 o 83, que van començar. Són una... És un altre format, és un format pensat per professionals, és un mercat internacional, és una altra història, i nosaltres ara mateix el que ens interessa és anar-nos situant. En 3 anys és molt poc temps. Necessitem una trajectòria més gran i un pressupost més alt. sempre mana don dinero.
Els diners sempre són el principal obstacle. Deies que són tres edicions, que són poques, però què heu après en aquestes tres edicions? Des de que vau plantejar, ostres, fem una mostra de titelles de Sant Cugat, ara mateix amb tot el que heu après organitzant-ne dues, ara hi ha tres, tot i que encara no s'hagi fet.
Sempre s'aprenen coses quan inicies un projecte nou. Clar, amb la mostra hem après que els espais se'ns estan quedant petits, ja des de l'inici, però no en tenim cap altre, de moment. Hem après que la programació a la plaça 1 d'octubre la gent l'acull d'una forma formidable, també. I hem après que el novembre, que a priori ens semblava un mes complicat per poder fer la mostra, totes les mostres habitualment es fan cap a primavera, doncs ha resultat ser un bon mes per poder treure la gent al carrer, que gaudeixin de food trucks, que gaudeixin de titelles al carrer i que vagin també a la sala.
També potser heu omplert un buit, no? Que el novembre potser no hi havia aquesta mena de propostes?
És que és així tal qual com dius. A veure, vam mirar el calendari de Sant Cugat. Sant Cugat és una bogeria en quant a activitats que es fan al carrer. No conec cap altre municipi de 90.000 habitants o de més habitants que cada cap de setmana o gairebé cada cap de setmana de l'abril fins al juliol tingui activitat gratuïta pels carrers del centre. Cap ni una. És una bogeria. Aleshores, vam estar mirant a veure quan ho podíem posar. Teníem clar que no havia de ser un model gratuït al carrer, perquè per alguna cosa hi ha teatres, vull dir, hi ha mostres de titelles o hi ha mostres de teatre que es fa tot gratuït al carrer. Està molt bé. Fes una mostra de teatre al carrer, com Tàrrega, per exemple, que també té coses de pagament a sala, però vull dir, està molt bé. Però els titelles necessiten llum, necessiten intimitat, necessiten una proximitat, unes determinades coses, que hi ha coses que es poden fer al carrer i altres que no, no? I aleshores, bueno, és que el calendari el que ens quedava era novembre. O la primera quinzena de setembre, que no tenia sentit, o ja el novembre, no?
I deies que una de les apostes és per fer-ho també a teatre. Tot i això, hi ha espectacles gratuïts a la plaça 1 d'octubre. També hi ha un parell d'espectacles de taquilla inversa a Cal Temerari. La idea, imagino, que és que tothom pugui accedir-hi, també.
Sí, però també és un tema de format. És a dir, la taquilla inversa no és una cosa que ens agradi gaire, però és l'única manera que tenim per poder fer una activitat a Cal Temerari per un tema de permisos. Els preus són molt econòmics, vull dir, són 7,50 € per entrada, això no cobreix ni el 50% del que és el cost de l'entrada, l'altre 50% està cobert per una part per la subvenció de l'Ajuntament, per una part per l'aportació voluntària de la gent de Can Ninot i Cal Temerari que fa la mostra possible i per una altra per la cessió d'espais que tenim, no? Això subvenciona una de les parts o sigui, per arribar fins als 16 € aproximadament que hauríem de pagar per una entrada per veure un espectacle en les condicions que l'oferim. Evidentment hi ha maneres de fer que aquests espectacles siguin més econòmics. Podríem anar al Palau Sant Jordi, per entendre'ns.
Amb prismàtics, però potser...
O amb un espai molt més gran, no? Però, esclar, crec que les coses s'han de veure amb el format que toca. No, els titelles no són estrelles del rock que poden tocar en un espai de 5.000 persones, 6.000 persones o més. Perquè no té sentit, això, no? I una estrella del rock sí que es pot ajustar a fer un espectacle petitó més gran amb titelles, no? I amb teatre, en general, vull dir, cada peça té un format de sala que el crida i que és a on funcionen, els altres no. I aquest és el motiu pel qual tenim diferents espais. Can Ninot és un espai idoni per fer, bueno, està pensat exclusivament per fer titelles, tot i que s'hi poden fer altres coses, però és un espai pensat per anar a veure titelles. A Cal Temerari, la sala que hi ha, doncs, ens dona la possibilitat de poder fer un 0-3 d'una forma molt correcta. La Casa de Cultura ens va molt bé per fer espectacles més grans i està a la vora. I la plaça de l'1 d'octubre ens dona l'oportunitat de treballar un altre gènere, que és un gènere molt consolidat dins del món dels titelles, que és el gènere de plaça. Antigament els titellaires anaven de poble en poble i arribaven a la plaça i era rotllo, veniu i veieu la representació d'avui, es cridava, es posava el corrillo, la gent mirava i els hi donava no menjar o coses per poder viure, no? Doncs això ha canviat, però continua tenint aquest gènere encara en actiu.
Precisament a la plaça d'Octubre, si no m'equivoco, és on s'instal·len els food trucks i el mercadet d'artesans. Aquesta part també és important per la mostra, per fer ambient, entenc, no?
Sí, no només per fer ambient, sinó perquè ens ajuda a finançar la mostra. La iniciativa de muntar això al voltant té diversos objectius. Per un costat té l'objectiu de fer una crida publicitària. Ara està molt de moda els food trucks i els mercadets i tot això. Fa que la gent vingui a passejar. Després també per un tema de dinamització de l'espai. És un racó bastant inhòspit si poses només un escenari. I després també perquè el que ens ofereix és donar-nos un finançament. L'Ajuntament, una de les col·laboracions que fa també per finançar-ho, té un pressupost que és el que és, que és el que és per cultura i ens dona una aportació per poder muntar el festival. I després la part del finançament de la programació que fem a la plaça de forma gratuïta també surt de lo que recaptem dels paradistes que paguen per venir a vendre, clar, evidentment.
Si no recordo malament, és que a vegades també passen moltes coses en aquesta plaça 1 d'octubre, però si no recordo malament, les paradetes i el mercadet eren bastant especials, eren curioses les de l'any passat.
Sí, continuem amb aquesta línia. És a dir, no volem fer el típic mercadet exclusivament d'embotits, sinó que hi ha... Treballem amb els tècnics que ens ajuden a muntar el mercadet, perquè, evidentment, com pots entendre, no és l'especialitat de Can Ninot. Aleshores, tenim uns tècnics que ens ajuden a muntar-ho. Les directrius són que hi ha d'haver artesans de titelles, evidentment, que han de pensar que és una fira pensada per les famílies, que no hi pot haver parades de competència directa amb coses que tinguem a la vora.
Amb botiguers de la ciutat.
Sí,
no?
Evidentment els food trucks. Nosaltres no els entenem com una competència al bar que hi ha a la plaça 1 d'octubre, sinó com un complement, perquè no deixa de ser un pati de menjars, aleshores pots anar... Tampoc el gruix de les food trucks són les begudes, per exemple, és que sí que ho és del... del bar que hi ha a la plaça. I després, què més anava a dir? Tenim també el tema del consum de quilòmetre zero. I que hi havia d'haver alguns talleristes. Que no podia ser tot encarat a un consumisme directe de ho compro i ja està, sinó que a part de l'artesania hi havia d'haver alguna cosa activa de cara als nanos, que si volien anar allà i passar una estona, doncs poguessin fer un taller de pintar figures o diferents tipus de tallers.
I tant, realment, és una fira que com que a més des del novembre ja comença a ser fosc, té un punt de màgic aquesta fira de la mostra de titelles. Una última pregunta, Jan. Si no recordo malament, no sé si va ser l'any passat o la primera, la mostra inaugural, una de les voluntats o una idea que teníeu de cara al futur era els titelles dirigits a adults, també.
Sí.
Això encara s'ha aparcat aquest any, entenc?
Sí.
Esperem que... Però continueu mantenint algun dia afegir aquesta...
Ens encantaria tornar-ho a afegir. El que passa que l'esforç de programar i de portar un espectacle de qualitat de titelles per adults que s'ajusti al pressupost que tenim i a les capacitats tècniques de recepcionar-lo dels espais on ho podem fer és molt complicada. Aquest any teníem programat un espectacle d'un titellaire que malauradament es va morir. Aleshores era l'espectacle d'adults que volia posar el dissabte per la nit a la Casa de Cultura. A més, lligava molt amb l'època de l'any, perquè era un Don Juan fet amb titelles. Bueno, no era un Don Juan, era un Don Juan crepuscular, era el Don Juan ja vell, que reflexionava sobre tal, i era espectacular. A més, em posa la pell de gallina encara quan ho penso, però no ha sigut possible. Aleshores, aquest any s'ha quedat congelat per aquest motiu. I no vam tenir, no hem tingut temps de trobar una altra cosa. L'any que ve, Déu dirà, perquè és que no hi ha tanta producció per adults a la vora, eh?
I que clar, sigui... no es pot fer venir de molt lluny, no? Entenc, per temes de pressupost i...
No, tot... l'any passat vam portar una companyia de Castelló, que evidentment han de fer nit, etcètera, bueno, es complica una miqueta el tema de catxet i tot això, però aquest any no hem inclòs una comunitat autònoma convidada. Perquè ja n'hi havia una, però és el que et dic, va caure.
Doncs, Tian, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Estarem atents a aquesta fira que comença, com dèiem, divendres de la setmana que ve. Esperem que continuï aquestes bones xifres de públic i que es vagi consolidant cada vegada més a la ciutat.
Gràcies a vosaltres. Fins la propera.